tot Catalunya.
Això és el que finalment doncs, ens porta a mi a tenir assumida l'oposició, però alhora doncs, a dir que les converses doncs, no estan trencades i que parlarem del model de ciutat amb molt de gust.
Bona tarda. Tres dies després de les eleccions municipals que van situar Esquerra com l'última força política a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella ha anunciat aquest migdia que el seu grup passarà a l'oposició i que, per tant, no es reeditarà al tripartit municipal d'Esquerres. El mateix Portabella ha anunciat al socialista Jordi Hereu la decisió avalada per la direcció d'Esquerra. Ara mateix anirem a l'Ajuntament, on s'han precipitat les reaccions. Tenim, però, més titulars al tot Catalunya. Renfe compensarà els usuaris de Rodalies pels retards, Maria Núria Rebella.
I ho farà a partir de divendres amb els usuaris de Rodalies perjudicats per retards superiors al quart d'hora. La companyia ja ha fet números i calcula que haurà de regalar 200.000 bitllets al mes.
Des de Tarragona, Manel Sastre, la nuclear d'Ascó torna a estar aturada.
Greenpeace exigeix al Consell de Seguretat Nuclear una investigació profunda sobre el nou problema descobert a Ascó 2, que s'ha aturat aquesta nit per cinquena vegada aquest any. Segons el grup ecologista, els problemes amb dues de les bombes d'aigua d'alimentació auxiliar dels generadors de vapor són importants i una mostra de l'envelliment de la central.
Des de les comarques de Girona, Clara Jordà, recerca policial a l'abocador de Lloret de Mar.
Els Mossos d'Esquadra busquen des d'aquest matí el cadàver d'una dona a l'abocador de Lloret de Mar. La víctima, una noia sud-americana, feia de prostituta i no se'n sap res des de principis de mes. La policia creu que el presumpte assassí, que és a la presó, la va matar a Blanes, la va trossejar i va tirar el cadàver a un contenidor d'escombraries.
I a les comarques de Lleida, Rafael Ventura, parlem de producció de biodiesel.
Set cooperatives catalanes impulsen a Juneda de les Garrigues la construcció d'una planta de biodiesel sota el nom comercial d'Emboli. La planta, que estarà en funcionament a la primavera del 2008, comptarà amb una inversió inicial de 6 milions d'euros.
Trànsit, Cèlia Quintana, bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs aquesta hora informar-vos que hi ha cua a la ronda litoral de la zona franca al Morrot, sentit cap a la Trinitat, per un accident que hi ha hagut. Aturades intermitents a la B23 de Sant Feliu a Sant Just d'Esvern, sentit cap a Barcelona per unes obres, i també lentitud en direcció contrària pel mateix motiu i problemes per circular la C-17 entre Vic i Ripoll.
Previsió del temps amb Jofre Genuer.
Aquesta tarda esperem un lleuger augment de núvols prims cap a la franja de Ponent-se Costa, un front molt desgastat que pot donar doncs, aquest lleuger augment de núvols poc importants, sobretot a les comarques de Lleida, també Terres de l'Ebre o especialment al Pirineu Occidental, punts de la Vall d'Aran i Pallars, on no descartem alguna nuvolada. Temperatures elevades a la resta del país amb sol i valors que poden arribar fins als 26, 27 o 28 graus de manera puntual. Demà més núvols, però tan sols embruixats en punts del Pirineu i temperatures semblants, les de matinada més altes.
Tot Catalunya amb Jordi Corbalan.
Anem, doncs, a l'Ajuntament de Barcelona. El tripartit d'Esquerres, que els últims anys ja ha governat la capital de Catalunya, no es reeditarà després que aquest migdia el cap de llista per Esquerra, Jordi Portabella, ha anunciat la intenció que el seu grup passi a l'oposició. Portabella justifica la decisió després de la pèrdua de vots del seu partit i de la resta de socis del govern municipal a les eleccions de diumenge passat, a les eleccions municipals. La direcció d'Esquerra avala l'anunci tot apel·lant a l'autonomia de la Federació de Barcelona. Cesc Armengol firma la crònica d'aquest intens, d'aquest frenètic matí d'activitat a l'Ajuntament de Barcelona.
La pèrdua de tres regidors dels tres grups del tripartit municipal i la pèrdua de més de 140.000 vots requereix fer-ne una reflexió seriosa i profunda. El que no pot ser, diu Portabella, és fer veure que aquí no ha passat res. Plantejar-se també un model nou de ciutat és el que l'ha conduït a l'alcaldable República a no entrar al tripartit municipal.
Per tant, això és el que finalment doncs, ens porta a tenir assumida l'oposició, però alhora, doncs, a dir que les converses doncs, no estan trencades i que parlarem del model de ciutat amb molt de gust. I el prec de que no es facin lectures errònies al voltant de si això és estratègic o tàctic, perquè no ho és.
Fetes aquestes precisions i matisos, diu que no s'ha plantejat la dimissió i que té el vistiplau i el suport de la direcció del partit. Sembla que el Portabella no ha estat a la mateixa reunió que el número 2 del govern en funcions, el socialista Carles Martí, que ha assegurat que posen el comptador a zero per fer un govern nou de ciutat reeditant el tripartit.
Volem i creiem sincerament que tornarem a reeditar el govern d'Esquerres de la ciutat. Creiem que això és el que els ciutadans ens han demanat. Torneu-hi d'una altra manera, però torneu-hi vosaltres. Això és el que diuen els resultats. Si no, dirien una altra cosa, els resultats. I no ho diuen.
Així les coses, anunciada la marxa del tripartit municipal d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Xavier Trias s'ha apressat a estendre la mà la col·laboració al govern i a ser influents, diu.
Continuarem tenint la mà estesa si es vol arribar a grans acords en aquest tipus de temes, no? Nosaltres farem l'impossible perquè, malgrat la posició de cadascun, que aquesta ciutat pugui anar endavant i que sigui governable i que es agafin aquestes línies.
El grup d'Iniciativa per Catalunya, el primer a reunir-se amb Jordi Hereu, li ha ofert tot el seu suport, això sí, amb la necessitat, diu, de donar un nou impuls al model de la ciutat. El PP li demana a Jordi Hereu que no reediti el tripartit perquè ha començat malament i afeblit.
Gràcies, Cesc Armengol. Ajuntament de Barcelona, caldrà estar, doncs, pendents a les pròximes hores dels moviments polítics després d'aquesta decisió d'Esquerra, que de ben segur tindrà lectures més enllà de l'àmbit estricte de l'Ajuntament de Barcelona. I a Girona, sigui quin sigui el color del govern que es formi a l'Ajuntament, serà tripartit. Esquerra i Iniciativa han decidit treballar conjuntament per ser més forts a les negociacions per elaborar el futur govern. Avui ja han fet junts l'última reunió informal amb el PSC prèvia a la negociació que, en el cas de Girona, començarà de al matí. Ens ho expliquen des de la redacció a Girona, Clara Jordan.
La cap de llista d'Esquerra Republicana, Cristina Alsina, justificava d'aquesta manera la decisió que han pres amb Iniciativa.
Amb l'experiència d'haver governat junts aquest any, veiem les coses que creiem que han de millorar en el govern de la ciutat de la mateixa manera. I, per tant, amb aquesta visió conjunta, ens posem al davant d'aquesta possible negociació i ens hem emplaçat per demà parlar-ne.
Malgrat que no tanquen la porta a Convergència i Unió, Joan Alòriz, d'Iniciativa, ha deixat clar que la seva preferència és arribar a un acord amb el PSC.
Jo faré mans i mànigues. Els ciutadans poden estar segurs que faré tot el possible perquè aquesta opció sigui possible, però que també sigui això, sigui un veritable govern de coalició que escolti molt a les altres forces polítiques i els ciutadans.
Per demà al matí ha convocada la primera reunió de negociació amb la cap de llista del PSC i alcaldessa en funcions, Anna Pagans.
Això a Girona. I a Tarragona, el candidat convergent, Joan Areggio, ha entonat avui el mea culpa pels mals resultats electorals a la ciutat. Areggio ha tornat a dir que les convulsions internes de la federació els han passat factura. Tarragona, Manel Sastre.
Areggio continua sense detallar quins han estat els conflictes interns que més l'han perjudicat, però ha quedat clar que el gest de recórrer al notari per repartir el poder entre els dos socis de la federació no ha agradat l'electorat. El convergent també ha admès que les polèmiques de final de mandat han repercutit en el seu electorat, que ha optat per no anar a votar, segons ha dit.
Aquests darrers 4 anys de legislatura, doncs, a l'Ajuntament de Tarragona han tingut diferents convulsions. Han sigut 4 anys no excessivament senzills, per moltes raons. Per tant, aquestes coses també acaben passant, doncs, la seva factura electoral. Crec que si una cosa als ciutadans no els agrada és que els que governen no formin una pinya absoluta.
Ara jo ha aclarit que farà una oposició constructiva, però no ha volgut aclarir si es mantindrà o no com a president de la Diputació. El PSC i Esquerra Republicana de moment no tenen pressa per negociar el pacte de govern a Tarragona. El candidat més votat, Josep Félix Ballesteros, marxa demà cap a Granada en una visita ja prevista, que durarà 2 dies. Això sí, avui ha trucat ja el republicà Sergi de los Ríos per concretar una primera trobada per divendres.
Doncs les eleccions de diumenge ens han portat també alguns casos curiosos. El guanyador de les eleccions municipals de Malla, Osona, s'ha decidit aquest migdia en un sorteig després de l'empat a 103 vots entre Convergència i Unió i la candidatura d'Independents per Malla. La moneda ha atorgat als independents el 4th regidor, però les dues formacions han pactat finalment compartir l'alcaldia. Ens ho expliquen aquesta crònica des de Malla, Fàtima Alemany.
La moneda que ha propiciat el desempat electoral ha afavorit els independents per Malla. Això dona pas a un relleu al capdavant del consistori que es farà efectiu d'aquí a 2 anys perquè els candidats han decidit repartir-se el mandat. El primer a assumir-lo serà Jordi Baucells, de Convergència i Unió, i alcalde durant els últims 4 anys.
Jo penso que el més lògic, ja que el poble ens ha dit que, doncs, que la meitat és de cada alcalde, doncs, manar, doncs, la meitat de 2 anys, uns i 2 anys, bueno, els altres.
Les dues formacions tenen clar que cal treballar en un programa conjunt i amb mentalitat de llista única. Lluís Muntal, d'Independents per Malla.
Hem de fer un programa conjunt, un tercer programa, de la suma del primer i d'un i de l'altre, i anar a fer exactament allò.
El sorteig s'ha fet aquest matí a la Junta Electoral.
I un cas semblant ha passat al Pallars Sobirà. En aquest cas, el PSC ha presentat un recurs contra un vot nul per desfer l'empat a l'Ajuntament de Llavorsí. Si la Junta Electoral no accepta el recurs, l'alcalde es decidirà en un sorteig divendres que ve. Crònica des de Llavorsí, Marta Llubic.
Al ser invalidat i considerat nul un dels vots de la formació socialista de Llavorsí per la Junta Electoral i així corroborar la decisió de la taula electoral de Llavorsí, es ratifica l'empat a 124 vots entre Convergència i Unió i els socialistes. Pel que fa a la formació socialista, no està d'acord en la decisió de la Junta Electoral i ha decidit presentar una reclamació. En cas de que la Junta Electoral es mantingui ferma en la seva decisió, el divendres, a l'hora de la proclamació dels electes, s'haurà de fer a sorts l'assignació dels regidors i l'atzar donarà la majoria absoluta als socialistes o als convergents que es disputen un regidor, l'encarregat de desfer l'empat. De no decantar la sort pels socialistes, aquesta formació està disposada a esgotar tots els recursos i arribar fins al d'empara al Tribunal Constitucional.
I per completar aquest bloc postelectoral que ens ha portat avui a obrir l'edició de Tot Catalunya, us expliquem que el cap de llista d'Esquerra a Matadepera i fins ara alcalde d'aquesta població del Vallès Occidental, Jordi Coma, s'ha fet enrere de la seva decisió de plegar pels mals resultats electorals de diumenge. L'Assemblea de Militants l'ha persuadit de continuar liderant el projecte d'Esquerra al municipi i li ha donat ple suport. Convergència i Unió va guanyar les eleccions municipals per majoria absoluta.
Tot Catalunya.
Deixem les eleccions i aquesta informació és d'interès especial pels usuaris de Renfe i és que, com ja va anunciar en el seu dia la ministra de Foment, a partir de divendres, 1 de juny, Renfe engega el nou servei express de compensació amb un altre bitllet si els trens de Rodalia arriben a destí amb més de 15 minuts de retard. La companyia calcula ja que haurà de regalar uns 200.000 bitllets cada mes. Ens ho explica des de la unitat mòbil Gerard López.
Segons Renfe, aquests 200.000 usuaris al mes representen tot just el 2% dels viatgers. El bitllet express s'implantarà en dues fases, una primera a partir de demà passat, com dèiem, en què el client rebrà un bitllet equivalent, vàlid per un mes, que podrà reclamar a la guixeta o bé al servei d'atenció al client, sempre això sí, que tingui el seu bitllet validat. En una segona fase, més endavant, a partir de l'1 de setembre, l'usuari rebrà un val que podrà canviar per un bitllet en el termini de 15 dies. El responsable de Rodalies, Miguel Ángel Remacha, ho planteja com un compromís de la companyia per guanyar la confiança de la gent.
Volem que sigui la prova del nostre compromís, un compromís per tornar a donar un nivell de qualitat al servei de Rodalies tal i com necessita tota la ciutadania de la regió metropolitana.
Això sí, el bitllet express no servirà per als trens que vagin més enllà de la xarxa de Rodalies, de manera que els usuaris de Girona o de Ripoll, per exemple, no se'n beneficiaran. També s'exclouen retards programats per obres o altres actuacions similars.
3:45, aquesta hora més titulars de l'actualitat aquesta hora. Amb Pilar García, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, suggereix que repeteixi el referèndum de l'Estatut si el Tribunal Constitucional acaba retallant de manera substancial. Maragall formalitza avui, a través d'una carta pública, la seva renúncia a la presidència del PSC. També en clau política, el PSOE amplia en 3 punts l'avantatge respecte al PP en intenció de vot, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del mes d'abril. D'acord amb aquest sondeig, CiU retrocedeix 2 dècimes i Esquerra Republicana en baixa gairebé 4. I crítiques dels Estats Units a la política del govern espanyol amb Cuba. La secretària d'Estat nord-americana, que divendres visita Madrid, considera que la democràcia no avança a l'illa amb reunions amb el règim castrista i deixant de banda la dissidència cubana.
Catalunya Informació.
Quin dia més dur. Estic tan cansada. Tinc unes ganes d'arribar a casa i descansar.
Sí, el millor és arribar i fer-se un bany amb sabons relaxants i...
No, el millor és fer-se una dutxa, que relaxa igual i a més consumeix 3 vegades menys d'aigua que un bany.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Endesa, patrocinador oficial de la 32a America's Cup a València.
Tot Catalunya.
Més notícies. El mal temps que fa a alta mar retardarà molt possiblement l'intercanvi de vaixell dels 26 immigrants de Costa d'Ivori que van a bord del pesquer català de Sant Carles de la Ràpita a Montfalcó. El transbordament cap a l'embarcació de salvament marítim Claro Campoamor, que ha sortit aquesta nit passada des de les Illes Balears, s'havia de fer aquesta pròxima nit en aigües del sud de Sardenya.
El capità del pesquer català, Rubén Vázquez, ha dit en unes declaracions a Catalunya Ràdio que la mala mar fa navegar el Montfalcó més lentament del que estava previst i que segurament l'intercanvi es farà demà o demà passat. Tot i aquesta demora i el poc espai que hi ha a bord, el capità destaca el bon ambient que hi ha al vaixell.
Comen y cenan antes que nosotros, a esto a las 12 y pico les damos la comida y los reunimos a todos según el tiempo o de donde venga el viento y la mar, los reunimos a proa o popa. Se acuestan, duermen porque pasear no pueden porque ya digo, está bastante mala la mar y entonces se sientan ahí, están, charlan. No hay mal rollo entre ellos que digamos, no hay discusiones.
Un cop es completi l'operació, el Montfalcó atracarà en un port italià sense determinar perquè els sis tripulants puguin descansar i decidir si reprenen la campanya de la tonyina que estaven fent a Malta.
Pel que fa al vaixell de salvament marítim, atracarà en algun port de l'estat espanyol, encara no s'ha concretat, i després el govern espanyol haurà de decidir si aquests immigrants s'han rescatat dissabte passat en aigües de Líbia, es repatrien o bé se'ls concedeix asil polític, com ha apuntat avui mateix des de Brussel·les el ministre Caldera. Més coses, Greenpeace exigeix al Consell de Seguretat Nuclear una investigació profunda sobre el nou problema descobert a la central nuclear Ascó 2, que s'ha aturat aquesta nit passada per cinquena vegada aquest any. Segons el grup ecologista, els problemes en dues de les bombes d'aigua d'alimentació auxiliar dels generadors de vapor són importants i és una mostra de l'envelliment de la central. Tornem a Tarragona, Manel Sastre.
Per Carlos Bravo, responsable de la campanya nuclear de Greenpeace, el Consell de Seguretat hauria d'investigar si aquest problema s'ha ocultat per part dels operadors de la planta. Bravo compara la situació amb la que es va viure fa dos anys a Vandellós 2, amb la falta de control dels problemes de corrosió.
Lo que sería aquí importante es que el Consejo de Seguridad Nuclear aclarara cómo ha descubierto esto, si la compañía de la Asociación Nuclear Ascó Vandellós lo sabía desde hace tiempo y si lo supo porque no lo puso en conocimiento del Consejo. Muchos nos tememos que quizás se pudiera repetir lo mismo que pasó en Vandellós 2 hace un par de años, cuando finalmente quedó constatado que la compañía había ocultado la existencia de un gravísimo problema de corrosión que afectaba al sistema de refrigeración.
La central assegura que aquesta anomalia no ha afectat la seguretat de la planta en cap moment i aquest matí, amb el reactor aturat, han començat ja els treballs per solucionar el problema. El Consell de Seguretat Nuclear té pendent l'estudi per determinar en quin grau de perillositat classifica aquest incident, que és la cinquena aturada no programada de la central. Ara mateix hi ha dues de les tres centrals nuclears catalanes aturades.
Anem ara a les comarques de Girona. Els Mossos busquen des d'aquest matí el cadàver d'una dona a l'abocador de Lloret de Mar. La víctima, una noia sud-americana, feia de prostituta i no se'n sap res des de principis de mes. La policia creu que el presumpte assassí, que és a la presó, la va matar a Blanes, la va trossejar i va tirar el cadàver a un contenidor d'escombraries. Anem a Lloret de Mar, Rosa Giralt.
La recerca del cadàver de la prostituta ha començat aquest matí a l'abocador de Lloret. Tot indica que el presumpte assassí José Martín Caballero Pascual, veí de Blanes, de 31 anys, va contractar els serveis de la noia. La va fer anar a casa seva en un apartament del barri dels Pins de Blanes. Allà l'hauria mort, hauria trossejat el cos i després l'hauria llançat en un contenidor d'escombraries, segons diverses informacions. La investigació policial va començar 3 setmanes enrere quan unes companyes de la prostituta van denunciar la seva desaparició. Divendres la policia va detenir el que seria el seu últim client i el jutge el va empresonar acusat del crim. Ara es busca el cadàver a l'abocador de Lloret, on el jutge ha obligat a aturar-ne l'activitat per no entorpir la recerca. Les instal·lacions processen les deixalles de tota la comarca de la Selva.
Les acusacions mantenen la petició d'entre 1 i 3 anys de presó per al responsable de la companyia elèctrica Fecsa, acusat de l'incendi forestal que va arrasar més de 25.000 hectàrees al Berguedà i al Bages l'estiu del 94. El judici queda avui vist per a sentència a l'Audiència de Barcelona. Des d'allà informa Mireia Sala.
En la sessió d'aquest matí els pèrits no s'han posat d'acord sobre si el foc el va provocar la línia elèctrica o no. Dos dels pèrits han assegurat que els cables estaven destensats, els fusibles no funcionaven i això va provocar un curtcircuit que va fer saltar espurnes sobre un camp de cereals. En canvi, l'altre pèrit considera que no es va produir cap curtcircuit i que si hi va haver espurnes ja estaven apagades quan van tocar el camp de conreu. El fiscal manté que no hi ha proves que demostrin que l'incendi de Gargallà el provoqués el mal estat de la línia elèctrica. Per aquest motiu, demana l'absolució del responsable de Fecsa. Les acusacions particulars, en canvi, demanen entre 1 i 3 anys de presó per un delicte d'imprudència temerària i reclamen 36 milions d'euros com a indemnització per als 150 afectats.
Ara, les comarques de Lleida, 7 cooperatives catalanes impulsen a Juneda, a les Garrigues, la construcció d'una planta de biodièsel. La planta, que estarà en funcionament a la primavera de l'any que ve, comptarà amb una inversió inicial de 6 milions d'euros. Ens ho explica des de Juneda Mònica Carrasco.
Amboli utilitzarà 24 milions de quilos de llavor de colza i girassol per produir 7 milions de litres de biodièsel. La resta de les llavors premsades també s'aprofitaran per fer farines amb un alt percentatge de proteïnes, l'anomenat tortó, destinades a l'alimentació ramadera. Es tracta d'un projecte pensat en clau local que pretén donar valor afegit a la producció dels 8.000 socis de les 7 cooperatives que en formen part. Farà una inversió inicial de 6 milions d'euros i els responsables del projecte preveuen una facturació anual de 10 milions. Un dels promotors de la planta, Teòfil Camí, ha explicat els seus objectius.
La diferència més important és que l'objectiu d'aquest projecte és donar un valor afegit al pagès i com a objectiu el que més és difícil de fer amb les promes i amb els ports és que no tenim les botigues per poder vendre en el cas del combustible, sí.
Aprofitant que les instal·lacions s'ubicaran vora la planta de tractament de purins de Tracjussa, compartiran la fabricació d'energia per millorar l'eficiència d'ambdues empreses. A més, compartiran alguns dels espais com els laboratoris i determinat personal. La planta generarà 8 llocs de treball directes i una vintena d'indirectes.
S'acosta la temporada de platges. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya de salut i seguretat a les platges de la demarcació. Aquest any es farà incidència en la prevenció del càncer de pell. Al Prat, Josep Ferrer.
La província de Barcelona compta amb 60 quilòmetres de costa i 24 municipis, sense comptar Barcelona, als quals la Diputació dona més de 850.000 euros perquè els ajuntaments garanteixin la seguretat i la salubritat de les platges. Enguany, en col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia, es farà incidència a la prevenció del càncer de pell. Margarida Dordella, diputada en funcions de Salut Pública i Consum, detalla alguns consells.
No anem a prendre el sol en determinades hores del dia, que ho fem més aviat a la tarda, quan no pica el sol a primera hora, i que sempre anem protegits amb crema solar de protecció i, a més, doncs, a ser possible, les criatures amb barret i amb ombreles.
La Diputació també repartirà 95.000 contenidors tipus conus de gelat per a posar-hi la brossa petita. Es donaran polseres identificatives perquè no es perdin els més petits i s'informarà amb tríptics sobre el que cal fer per combatre les picades de les meduses.
Us oferim ara un recull amb més notícies de Catalunya. Comencem parlant del futur de l'empresa GDX.
Doncs la planta GDX Automotive de Palau-Solità i Plegamans, proveïdora de SEAT, ha presentat als treballadors de la planta el que anomena un pla de viabilitat per l'any que ve per pal·liar les pèrdues que diu que tenen des de fa 4 anys. Els treballadors, però, consideren que se'ls ha presentat un pla de tancament progressiu.
Continua la incertesa sobre el futur del restaurant del Fortí de la Reina a la ciutat de Tarragona.
Avui s'hauria de començar a enderrocar, segons la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però ni tan sols s'ha redactat el projecte de demolició.
Pla pilot del turisme rural.
Una vintena de cases de turisme rural de les comarques de Lleida participen en aquesta prova pilot per establir les noves categories d'espigues que impulsen les confederacions del sector i la Direcció General de Comerç.
Cop de la Guàrdia Urbana i la policia als falsificadors.
I és que han desmantellat una banda que falsificava roba, rellotges i bolígraf de marca i els distribuïa i comercialitzava per punts de Catalunya. Els agents han detingut 14 persones.
I encara abans dels esports, us expliquem que la catedral de Girona és la setena meravella de Catalunya.
L'elecció de la meravella gironina era l'última proposta que s'inclou a la llista que ha promogut Catalunya Ràdio i l'Organització Capital de la Cultura Catalana. Amb tota la llista completa, els ciutadans han de tornar a votar ara per ordenar-la i determinar quina es considera la meravella cultural del país. Dimecres que ve es sabrà la proposta definitiva. El conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida, el conjunt arqueològic de Tàrraco, el monestir de Sant Miquel de Cuixà, la Sagrada Família de Barcelona, el celler cooperatiu de Gandesa i el nucli històric de Vic són la resta de monuments que s'inclouen a la llista.
A tot Catalunya és el moment de l'actualitat esportiva més pròxima amb Carles Vila. Bona tarda.
Bona tarda. Avui es comença a disputar la Tarradellas Cup d'hoquei patins. Anem a Girona. Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda. La quarta edició de la grup Tarradellas Cup d'hoquei patins tindrà a partir de les 4 la primera jornada de competició masculina, on hi destaquen els partits Catalunya-Xile, que començarà a les 7, i Viva Vita Blanes-Colòmbia, que ho farà a 8:45. El seleccionador català Jordi Camps, tot i que per diferents motius ha pogut comptar amb la majoria de jugadors habituals de les seves últimes convocatòries, està convençut que la selecció catalana serà competitiva.
Totalment renovada, amb gent molt jove, considero que és una bona
selecció, igual que totes les que hem portat fins aquí, no? El que passa és que a vegades el fet de que siguin molts dies, la gent o treballa, o tants dies és més complicat que puguin venir. Aviam, s'ha fet una selecció, jo crec que molt digna, i no descartem res, i evidentment com a selecció catalana sempre hem d'intentar guanyar-ho tot, i això és el que intentarem a fer Blanes aquesta setmana.
D'aquest torneig podem recordar finalment que la competició femenina també amb la selecció catalana no començarà fins demà passat divendres.
El Barça estudia presentar un recurs contra la sanció d'un partit de Ronaldinho per l'expulsió del brasilià al partit contra el Getafe. Aquest migdia, Fran Rijkaard s'ha mostrat partidari de fer aquesta apel·lació.
Yo creo que es más que correcto, ¿no? Pero, mientras tanto, el club está trabajando para lo que sea mejor, más correcto, más justo para el jugador mismo y para nosotros.
Avui es juga la primera semifinal de la Copa Catalunya de Futbol entre la Unió Esportiva Lleida i l'Espanyol. A l'equip blanquiblau, Valverde farà jugar la majoria dels jugadors del filial, mentre que el Lleida, el jugador Lázaro, espera poder donar alguna alegria a l'afició en una temporada que ha estat complicada.
Bueno, no lo sé, la gente que vendrá, está claro que la temporada que hemos hecho no es muy llamativa para la gente, pero bueno, es otra competición distinta, son unas semifinales contra un equipo de primera división y me gustaría darle una alegría a la gente que venga, ya sean pocos o muchos, ojalá sean muchos.
Continuem parlant de futbol. El Nàstic avui també han començat a preparar el partit de demà contra el Barça en aquesta Copa Catalunya. Tarragona, Tomàs Fortesa.
La plantilla del Nàstic ha fet aquest matí un partidet d'entrenament de cara al partit de demà de la Copa Catalunya contra el Futbol Club Barcelona. Una de les novetats podria ser la del defensa Òscar López, que després de 6 mesos de baixa ja entrena amb normalitat.
Jo ja estic recuperat totalment, ja porto 2 entrenaments entrenant amb l'equip i a part ja hem fet el nostre programa, no, de readaptació a l'entrenament. Nosaltres sempre, els jugadors, intentem estar al 100%, no?, per estar a disposició del míster.
De cara a aquest partit hi ha poca expectació a Tarragona i fins ara tan sols s'han venut unes 2.000 entrades. Demà, última sessió, suau pel matí, després a Paco Flores donarà la llista de convocats.
Marxem ara a Lleida, on un equip femení vol participar a la pròxima temporada de la Superliga B femenina. Lleida, Daniel Badia.
Hola, bona tarda. L'equip de voleibol femení Camp Escolar Finques Borrell de Lleida ha presentat la seva preinscripció a la Federació Catalana per optar a una plaça de la Superliga B, creada fa poc, a la qual no va poder accedir per la via esportiva. Xemi Gaia és el director esportiu del club.
Bé, doncs, bueno, el Camp Escolar el que han fet és enviar a la Federació Catalana per a que tramiti la preinscripció a la Lliga de, a la Superliga B. En cas que, a partir del 25 de juny, els equips que hagin guanyat esportivament la plaça n'hi hagi algun que renunciï o simplement no s'inscrigui. I a partir d'aquí, el llistat dels equips preinscrits, tindrem uns dies per formalitzar la inscripció.
Mentre esperen saber en quina categoria jugaran la pròxima temporada, el Club Lleidatà ja fa dies que treballa amb 2 llistes de possibles reforços.
I en waterpolo, el Sabadell i el Mediterrani juguen aquest vespre el primer partit de la final de la Lliga Femenina. És un play-off al millor de 3 partits. El Sabadell té el factor piscina al seu favor.
Ho deixem aquí, Carles. Bona tarda.
Bona tarda.
El control de so, Rosa Silluer, producció Toni Moleros, ha parlat a Jordi Corbalan. A 8:15 del vespre, nova cita amb la informació més pròxima a Catalunya Informació, amb els informatius territorials. Bona tarda.